El santcugatenc Sergi Barnils és segurament l'artista més internacional de la ciutat. Després de viure els seus dos primers anys a Guinea Equatorial, on va néixer accidentalment, es va instal·lar a Sant Cugat. De fet, les arrels de la seva família al municipi es remunten al segle XIII. Barnils afirma que un dels impulsors de la seva trajectòria artística va ser Josep Canals, amb qui ha exposat múltiples vegades a la Canals Galeria d'Art. A més, el santcugatenc també ha estat seleccionat fins a 3 vegades a la Biennal d'Art Contemporani Català, l'any 94, l'any 2000 i a l'edició d'enguany, l'any 21. Abans de res, per començar, m'agradaria saber quina és la teva relació amb Sant Cugat.
Esclar, la meva relació amb Sant Cugat ve de, probablement del segle XIII, de Can Solà. La meva àvia Rosa Solà, per part de la meva àvia, doncs són d'aquí, ja de l'edat mitjana, sembla ser. Per part del meu avi no, perquè ell és del Vallès Oriental. Per tant, els meus pares, els meus avis, treballaven aquí, a la vinya, i jo no vaig néixer aquí perquè vaig néixer accidentalment a la Guinea Equatorial, perquè el meu pare se'n va anar de jove allà a treballar, va estar ben bé 20 anys treballant a l'Àfrica, i el gran que sóc jo, dels 6 germans, vaig néixer allà. Però Sant Cugat, per mi, ha estat el lloc on m'he criat, i el lloc que estimo, i anava a col·legi d'aquí al costat, al Viaró, anàvem a peu, travessant aquests camps de Can Vullpelleres i els horts i tot, i la passa al monestir, que vivia el meu tiet, i el anàvem a veure cada moment, i la carretera de Rubí, que és on vivíem nosaltres, no té res a veure amb el que és ara, no? Perquè hi havia 4 casetes, tots els veïns ens coneixíem, i ha estat sempre, doncs, un lloc idíl·lic. I també, en quant a l'art, doncs, el lloc on vaig fer les primeres pintures del natural, no? Sobretot la part aquella on vivíem, que es veia el Colomer, es veia tot el massís de Collserola, es veia Tibidabo ben perfilat, no? I sortia per allà els camps que hi havia al voltant de casa, pintar amb els olis i la paleta i els draps i els pinzells i després de jovenet també, per aquí a prop d'on treballo ara, per el barri de Vullpelleres, que eren camps també, hi havia encara vents i pastors, i en fi, i recordo, per mi Sant Cugat, aquells anys com que la naturalesa doncs tenia més protagonisme que ara, no? Segueix sent molt maco Sant Cugat, però hi havia més espais naturals, lògicament. I després, doncs, les persones, que al fi i al cap és el més important. Les persones que he conegut aquí a Sant Cugat, doncs, sempre m'han influenciat amb tot i m'han il·lusionat moltes vegades. També a vegades m'han fet enfadar alguns, però vaja, això és normal. I, malauradament, amics de la infància en tenia poder més de fora. Vivien a Barcelona perquè al col·legi que anàvem venien molts de fora. Aquí a Sant Cugat recordo els jocs amb el cosí Rafalet, especialment amb ell, amb amics del barri, etc. I després aquesta senzillesa de les persones d'aquí, no? Que poder anys enrere es podia veure més cara encara, no? De que no estem de gaires romansos i les coses es diuen clares i un parlar que és diferent del de Barcelona, eh? Jo que havia emparentat la meva família política és de Barcelona, doncs sí, parlen molt bé, però aquí parlem diferent i és un altre tarannà, perquè és clar, hem de pensar que entre Sant Cugat i Barcelona hi havia una distància que ara no és res, amb els túnels, però en aquests moments era un altre món, no?
Recordes o tens alguna persona en especial que fos una mica l'impulsor o impulsora que t'animés a ser un artista?
En primer lloc, el meu pare. El meu pare, que havia estat alcalde aquí, era un gerent i era una persona gestora i un negociant i un emprenedor i tot el que vulguis dir-li, doncs estimava molt l'art, perquè a l'Àfrica es havia relacionat amb gent, allà hi havia alguns pintors catalans i bé, ell ho va viure, no? I de petit a mi em feia fer dibuixos i pintures, còpies a partir de pintors catalans de principis del 20, finals del 19, principis del 20, no sé, Martí Alsina, Anglada Camarassa, etc. I jo anava, a partir d'unes làmines que ell em donava, jo anava reproduint allò sobre uns cartrons a l'oli, no? I després ell ho emmarcava i ho penjava a casa i m'estimulava, sense ser ell del món de l'art, però va ser el primer que em va animar, no? Després, aquí a Sant Cugat, doncs la Teresa Ferrés, em van portar la Teresa Ferrés, que era una gran professora d'art, també bona pintora, i encara em sembla sentir el perfum, l'olor d'aquell estudi de per allà sobre els pisos de la Caixa, no? Aquí al centre de Sant Cugat. I després també en Josep Canals, ja va ser més recent, a finals dels 80, que ja em va convidar a fer una exposició a la seva galeria, després participar a la Bienal, etc. I també puc dir que a través d'en Josep Canals, doncs, la trajectòria que he anat seguint, no hi ha mai casualitats, hi ha causalitats. Ell va ser el primer que em va presentar una galerista de Saragossa. A partir d'aquesta galerista, Lourdes Jauregui, ella va anar a Itàlia, allà em van conèixer a Torino una galeria italiana, que d'això fa 25 anys i encara estic treballant amb ells, que és la Marco Rossi de Milà, però sempre l'origen ha estat amb el Canals, també a Alemanya, amb en Klaus Drobig, tot han sigut esgraons. Bé, si m'escolta el Canals estarà content de sentir-ho, perquè ell va ser la peça primera d'aquest motor, no? d'aquest motor, quan jo també combinava la ceràmica amb la pintura, no? Pintava, però al mateix temps feia ceràmica artística.
Parlaves de l'olor de la Teresa Ferrés i m'he preguntat si guardes algun record, encara que sigui així sensorial, de l'Àfrica, de Guinea Equatorial, que crec que és on vas néixer.
Sí. Records materials molt, perquè el meu pare va portar fotografies, va portar escultures de la tribu d'allà, dels Fang, que en tinc per aquí algun a l'estudi, i sobretot les converses, i veure el meu pare que va estar sempre amb això que en diuen el mal de l'Àfrica, no? Sempre estava mirant els cels estrellats, que diuen que els cels de l'Àfrica són els més nets que hi ha al món, no? I aquí sempre sortia al pati de casa i es començava a mirar el cel i s'imaginava l'home que estava a l'Àfrica, i clar, sempre sortia el tema, no? I amics d'ell que venien a veure'l, que havien estat allà amb ell, contínuament els àlbums de fotos, les teles que van portar d'allà, vestits, etc. Tot a casa meva sempre s'ha viscut, no? I després que també a través d'ell moltes famílies d'aquí, per exemple els Codó, també alguns familiars d'en Josep Canals i molts d'altres, no? Que mentre ell hi era, doncs venia aquí d'en tant en tant i ho comentava, deia, mira que allà ens falten persones que dominin aquesta professió, això, l'altre, i llavors molts d'ells, amb esperit aventurer, com ara el pare de l'escultor Pep Codó, que tenia un esperit molt aventurer, igual que el meu pare, doncs també se'n va anar cap allà i van estar també uns quants anys, no? Bastants d'aquí a Sant Cugat van anar a Guinea. Bé, vull dir que això es porta a dintre perquè ho vius de petit. I després, no crec que sigui casualitat, que amb la pintura, sobretot el que estic treballant aquests últims 30 anys, molts crítics d'art hi veuen una inspiració africana, no? Veuen com si hi hagués una inspiració africana. Si de cas surt de l'inconscient, perquè, clar, jo vaig viure allà 2 anys només. Això sí, sembla ser que els primers anys, els 2 primers anys sobretot, de l'ésser humà, doncs et marquen molt, no? Les olors, les llums, les formes, els sons, tot, no? I poder sí que surt d'alguna manera, perquè hi ha molts quadres que jo mateix ho veig. D'una forma inconscient surten aquestes geometries, aquests colors tan propis de la pintura i de l'art africà, no? Aquests ocres, aquests barrejats amb negres, amb òxid de ferro, blancs, marfil, etc.
També sé que pintes a Sant Cugat, a Tossa de Mar i a Milà. I pintes quadres diferents a cadascun d'aquests llocs?
No, perquè l'esperit és el mateix. El que passa és que vaig estar un temps pintant a un estudi que em van deixar a Itàlia, a Milà, i la veritat és que allà no em vaig adaptar massa bé perquè trobava a faltar estar aquí. Després a Tossa de Mar hi vaig anar també perquè la meva família política ja des dels anys 40 van per allà, i vaig buscar un estudi per treballar. Vaig estar també, cada any anava 3 o 4 mesos de finals d'estiu fins a l'hivern. I aquí a Sant Cugat, doncs, és on bàsicament treballo, a la zona de Cullpelleres, no? Estic ficat dins del Mercantic, una nau que hi ha al costat. Els quadres, em dius, de cada lloc són diferents? No, perquè l'esperit és el mateix, l'ànima és la mateixa, la inspiració és la mateixa, que és una inspiració, per cert, basada en la lectura de la Bíblia, el llibre de Gènesi i Apocalipsi, sempre ho explico, però és important dir-ho. Ja sabem que, sobretot en el segon renaixement, els pintors més coneguts del segon renaixement, Rafael, Michelangelo, Leonardo, tots aquests, no era només la pintura, les formes i els colors, era també la part intel·lectual, la part espiritual, la part de part literària, no? Que era la palanca, l'espurna per començar a treballar. Doncs jo crec que els que fem art, encara que estiguem ficats dins de l'informalisme, hi ha d'haver també aquest estímul intel·lectual, i en el meu cas ve a partir intel·lectual i espiritual, i ve a partir de la lectura de la Bíblia, sobretot del llibre d'Apocalipsi, que parla de la ciutat celestial, la Nova Jerusalem, i estic treballant des de fa anys, sobretot en la part natural, els jardins, els paisatges que imagino que hi ha d'haver allà en aquesta ciutat que està en el tercer cel, no? Per mi no és una imaginació, simplement, sinó que per mi és una realitat, i com a creient estic convençut de que existeix. El que passa que el pintor, doncs els pintors també hi posem una mica de la nostra cullerada per imaginació, però sempre seguint el guió.
I tornant a la Bienal i al Josep Canals, que una mica són la mateixa cosa, què en recordes de la primera vegada que hi vas participar, l'any 1994?
Sí, em va fer molta il·lusió participar-hi. Crec que va ser un quadre grisos, jo encara no sortia aquest esclat de color que surt ara, perquè estava, jo interiorment estava una mica apagadot. A mi la fe m'ha anat molt bé per obrir-me a la llum i al goig interior. I llavors en aquell moment, esclar, sortien uns quadres més aviat amb colors, amb molta austeritat de color, i amb sienes, amb negres, amb marrons, amb colors més aviat pesants, pesants. Després la paleta es va anar il·luminant i va agafar un altre lluentor. I aleshores, quan em van proposar això de la Bienal, bueno, em vaig presentar, no? Em va fer molta il·lusió que em seleccionessin. El jurat en aquell moment jo crec que hi havia l'Arnau Puig, la Conxita Oliver, en Daniel Giral Miracle, tots aquests pesos pesants, no? És que realment la Bienal ha estat molt important en aquest país, i és una pena que ja l'altre dia sentia en Canals que deia que ja no vol continuar, no? Encara que no tingui les ajudes que necessitaria, però jo crec que hauria de continuar. Jo li he dit a vegades, no ho deixis, perquè és que és molt important la Bienal. I molts artistes que ara ja estan treballant a moltes galeries d'un altíssim nivell han passat tots per la Bienal, vull dir que ha sigut com una cantera molt important, i seria una pena que això s'acabés, no? En aquell moment, pràcticament tots els que participàvem s'ha vist una evolució, Era pràcticament tot pintura, no? La típica pintura sobre vestidor, tela, etc. Després, amb els anys, perquè això és maco d'anar observant, no?, aquests canvis, doncs ja ha anat entrant, doncs, aquestes instal·lacions, poemes visuals, un art més digital, etc. O sigui que la Bienal és com el notari de l'evolució dels temps dins de l'art, no? I això té un interès extraordinari. Si que féssim els catàlegs de totes les bienals, aquestes 22, bé, que són 44 anys, però són 22 bienals, veuríem aquesta evolució, no? Va palpitant, està viu. Per això fem entre tots el possible perquè no s'acabi.
I en el teu cas, a part del color, que dius que en aquella primera època, el 94, tiraves més per grisos i foscos, després hi vas tornar el 2000 i ara, és que ha sigut una retrospectiva també el 2021, com ha evolucionat la teva obra? Molt més color, molta més llum?
Sí, doncs mira, es podria fer una mica d'anàlisi, no?, d'aquells colors més sords de la primera. Després vaig participar en una altra, que em sembla que vaig presentar una obra gran, un gran format, que era dominaven els grocs. És perquè ja em començava a il·luminar, però encara no hi havia tant color. Després, entremig, clar, jo ara ja feia molts anys que no hi participava. Segurament, si hagués participat fa 10 anys, doncs hagués presentat obres molt cromatisme, però en canvi ara, aquesta última selecció que han fet, vaig presentar una obra que és, encara que sembli molt monocolor, molt austera de color, és una obra, és pràcticament el blanc, no?, que és la llum per excel·lència, i aquí hi ha tota una filosofia sobre la llum que ve de Déu i la llum que provoca tots els altres colors. O sigui que, de fet, encara que sigui una obra blanca, es pot dir, tots els colors participen d'ella, no? I llavors sí que hi ha hagut una evolució, perquè, de fet, l'art és com la traducció d'allò que passa dins de l'ànima de l'artista, no? Del pintor, de l'escultor, del poeta, del músic. I si tu tens llum a dintre teu, doncs les obres ho diran. I si tens foscor i tens amb aquell buit existencial, hi ha hagut moltes obres importantíssimes a la història de l'art, que surten d'aquest nihilisme, d'aquest buit existencial, tot això, obres interessantíssimes. Però jo em decanto més a donar testimoni de la llum, perquè aquest món crec que la necessita més que mai, i més que mai ara, no? La llum. I els meus quadres vull que siguin llum i donguin joia i goig als que... tot el que els pugui contemplar.
I ja per acabar, inevitablement, una pregunta inevitable, perdona, i a més relacionat amb el que deies, com has viscut tu personalment el confinament i la pandèmia en general? Creativament afectat?
Sí, els primers dies, com que estic acostumat a treballar a l'estudi, i és un espai gran perquè faig formats que, esclar, necessito espai, em vaig trobar molt, molt limitat perquè vaig haver d'anar a casa. Quan anunciaven el confinament vaig portar-me tot el que vaig poder, sobretot formats de paper, grans i petits, pinzells, pintures, tot, i clar, em vaig instal·lar a casa i els primers dies em vaig sentir malament perquè, clar, estava molt limitat l'espai, els estudis, els que ens dediquem a això, doncs l'estudi te'l fas teu, no? I allà hi ha com una vibració espiritual i quan surts d'allà, doncs, i canvies de lloc, a vegades et costa acostumar-t'hi, no? Però la veritat és que van passar unes quantes setmanes i em vaig adaptar bé. A més, tenia la fortuna d'estar amb la família, que estaven vivint allà, que normalment treballo sol, i em van també alegrar, no? I van sortir obres que ara s'estan exposant en una retrospectiva que estem fent. En quant a artísticament, ara t'he parlat artísticament, en quant al dolor d'aquests moments que passem, doncs com tothom, no? I en el meu cas, doncs mira, vaig perdre un amic que va morir del Covid, un altre pràcticament ha estat a punt de morir, i el marit d'una cosina germana també va estar molt malament i sembla ser que encara té alguna conseqüència del que va passar mentre estava a la UCI, no? I la meva mare també estava patint per ella, perquè amb 95 anys, o sigui que amb aquesta angoixa pròpia, que l'hem viscut tots, no? Però al mateix temps amb l'esperança de que això sigui com un estímul perquè ens agafem les coses d'una altra manera i siguem molt curosos també amb el medi ambient, no? I el nostre planeta, que només en tenim un, i és la nostra casa, i l'hem de cuidar. No ens enganyem, totes aquestes virus, etcètera, etcètera, doncs venen en general, i sap greu haver-ho de reconèixer, però venen de... perquè no hem fet bé els deures, i no hem cuidat el medi ambient com es havia de cuidar, perquè, a veure, tot això no és natural del tot que passi, Per tant, això ho diuen els investigadors, i jo m'ho crec. Per tant, la lliçó primera que hem de treure d'aquí és aquesta, i després també ens ha ensenyat a ser tots aquests gestos que s'han vist de solidaritat, sobretot els professionals de la medicina, no? Els investigadors també, però sobretot els professionals, no? que han donat pràcticament la vida, i molts d'ells literalment la vida perquè això doncs es pogués suavitzar una mica dins de la tragèdia que és, no? I ara veiem els resultats, que gràcies a l'esforç de tantes i tantes persones la situació va millorant a poc a poc. Doncs bé, jo crec que hem d'aprendre moltes coses de tot això, i sobretot no creure'ns que som supermen i superwomen, que tenim moltes limitacions els éssers humans, i això ens hauria d'ajudar a mirar en l'aire i pensar que nosaltres estem, doncs, en fi, no som tan forts i tan poderosos com ens semblava, perquè qualsevol cosa, un petit virus invisible que no el veiem, pot trastornar tot, i que pensem que mirem més a la transcendència i alcem els ulls en l'aire i pensem que hi ha un principi rector i un Déu que ho governa tot, no? Almenys això és el que els creients creiem. Pots comptar amb mi per sempre que vulguis.
D'acord, moltíssimes gràcies.
A tu.
Adéu, Sergi.
Adéu.